Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Què tal? Bon dia!
Bon dia de sol enteninat. En general el dia serà assolellat, però amb alguns núvols alts i mitjos que creuaran d'oest a est al llarg del dia.
Doncs vinga, anem a repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns amb el nostre equip de redacció. I comencem amb una molt bona notícia, perquè l'Ajuntament de Begur retira la llicència per l'explotació del xiringuito de la cala de la Illa Roja.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur va acordar el passat 12 d'abril resoldre l'autorització d'explotació de la guingueta situada a la cala de l'Illa Roja com a conseqüència de l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària del mateix Red Rock 2021.
La Generalitat ja ha exercit el dret de retracte i comunica que es quedarà a la base Loran al seu actual propietari, Roger.
La Generalitat va anunciar el mes de març que recompraria la base Loran per donar-li usos públics. En concret, es plantejava que la finca acollís instal·lacions del parc natural, com ara sales d'emmagatzematge o espais per activitats.
I primer Sant Jordi, el primer poble de llibres de Catalunya, Calonja, que per cert va desafiar el mal temps i es va omplir de visitants.
Calonja va desafiar el mal temps i es va omplir des de primera hora de visitants i curiosos que van aprofitar que la diada queia en dissabte per apropar-se a la població, a passejar, comprar llibres i roses i passar-hi el dia.
La lectura continuada de Josep Pla ha posat el colofó als actes de Sant Jordi de la vila de Palafrugell, en aquest cas.
Sí, Palafrugell recupera la lectura continuada de Josep Pla de manera presencial després del parèntesi obligat per la Covid. L'acte arriba aquest any a la 20a edició i serveix per retre homenatge a l'escriptor, considerat el millor prosista en català del segle XX i al mateix temps reivindicar la llengua.
I Begur recupera la campanya gastronòmica del Peix de Roca.
Han estat 11 els restaurants els que s'han sumat a aquesta iniciativa. Aquests menús també aniran acompanyats en tapes fetes amb el mateix ingredient i se celebraran diverses activitats. La campanya està prevista que s'iniciï el 30 d'abril i s'allargarà fins al 5 de juny.
Més notícies, en aquest cas ara parlem del retorn de la Fira d'Herbes de Pere Tallada, Àlex.
Es va celebrar ahir i les parades de venda i exposició de productes van tenir com a complement un ampli programa de tallers i xerrades.
Pilar Francesc Ávila guanya el 5è Premi Empordà de novel·la.
Ho ha comunicat el Club Atlètic de Palafrugell a través
del... No és aquesta la notícia.
Ha guanyat el premi per la seva obra Tot passa dues vegades, una novel·la que tracta tot allò que faran a les persones. El premi consisteix en 7.000 euros i compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural.
Ara sí, Maria García Alonso ha mort a l'edat de 43 anys, ens ho explica la Paula Brinés.
Ho ha comunicat el Club Atlètic de Palafrugell a través del seu compte de Twitter, tot recordant els premis i reptes que ha aconseguit l'atleta al llarg de la seva trajectòria. Una de les seves fites més destacades va ser la victòria com a campiona absoluta de Catalunya de marató.
I obrim la plana esportiva d'aquest dilluns parlant del Costa Brava, que malauradament ja no té cap opció matemàtica de conservar la categoria a Primera Federació, Sergi.
La victòria del Sevilla Atlético contra el Betis B en el derbi andalús, sumada a la derrota dels gironins contra l'Alcoyà, condemnen definitivament el descens a un equip que ja feia setmanes que ho veia molt magre.
I el Palamós empata a Llefià i s'assegura la permanència.
Els blau i grocs van obtenir un valuós punt al camp de l'unificació Llefià que els serveix per certificar l'anhelada permanència a Primera Catalana.
Seguim al Supermatí. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, a veure, és dilluns, ja sabem que els dilluns fan mandra, però toca saber una mica els detalls de la previsió meteorològica per aquest dilluns.
Doncs la setmana comença amb temps en general assolellat, tot i que el cel pot estar estones entrenyinat pel pas de núvols alts i mitjos que aniran creuant el cel d'oest a est. Cap al final del dia es poden formar núvols baixos o boires durant la propera matinada i fins a primera hora de dimarts. Pel que fa a temperatura, el termòmetre es mourà avui entre els 7 graus de mínima i els 20 de màxima. Demà i els propers dies, en general, dominarà el temps assolellat amb estones d'algun núvol poc important i temperatura que puja una mica.
Les 8 i 5 minuts. Avui el comentari d'opinió el posa el gran escriptor Adrià Pujol.
Ep, què tal? Benvolguts oients de Ràdio Capital. El meu comentari d'avui és sobre uns fets de fa dos dies. El Sant Jordi és una diada que, vaja, és la diada més important, jo diria, de les que es fan i es desfan a Catalunya, al costat de l'11 de setembre i Sant Joan. Què us volia dir? Bé, vara bé, és el primer Sant Jordi post-pandèmic que ens podem permetre. La gent va poder passejar, comprar roses, llibres, demanar signatures als seus autors i autores, i en aquest sentit jo només crec que ens hem de felicitar. Però al mateix temps, suposo que més d'un i d'una ho haureu vist a les notícies, al mateix temps, és clar, el clima, la meteorologia d'aquest país a moltes zones, a molts llocs, no va acompanyar. I, de fet, a Barcelona mateix, les pedregades intermitents, n'hi va haver 4 o 5 entre les 12 i les 6 de la tarda, van arruïnar o van esfondrar més d'una carpa. Hi ha algun editorial, dues, tres, que van haver de llançar els llibres, capses de llibres molls, etc. I sap molt de greu. Sé que recuperaran, hi ha assegurances, hi ha solidaritat, però al mateix temps penso, i això està en boca de tothom, que concentrar la compra de llibres, el consum de llibres, de cultura, de lectura, concentrar-ho tot en un sol dia, és molt bonic. A nosaltres, els passejants, a la gent, ens encanta. És una manera de fer país, de fer cultura, de fer comunitat, però és una manera també, val a dir, massa concentrada. Només cal, fixeu-vos-hi, que hi hagi una mica de calabruix com perquè la cosa se'n vagi una mica en orris. Què vull dir amb això? Sembla que és obvi, però la conclusió és que de llibres, i roses també, per què no, flors, de llibres i de flors, en podem comprar tot l'any, en podem regalar tot l'any, i així, si per Sant Jordi pedrega, si per Sant Jordi cau una bona calamarsada, doncs bé, ens en podrem planyar, però no serà tan dur. Vinga, que vagi bé. Moltes gràcies.
Sempre d'acord amb Adrià Pujol.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres seguim aquí al Supermatí, són les 8 i 7 minuts. Recorda que els dilluns tenim Veus de l'Empordà amb la Marc Coll a la part final del programa, avui amb una entrevista interessantíssima que podreu escoltar. De seguida també el repàs a l'actualitat general d'aquí del Baix Empordà. Ara però toca posar-li banda sonora i avui ho farem de la mà de Cucs, al costat de Milky Chance, amb una cançó ja amb aires estiuencs i que va dedicada a tots els Marcs, perquè avui és el seu sant, el meu també. Doncs va, celebrar-ho amb aquest Beautiful World. Bon dia! Don't you know? To make you feel better, see empty streets and blue, blue skies. I'm climbing high, better cut the tether. Echo in the dark, a lightning in my heart. Welcome to the world. It's an echo in the dark, a lightning in my heart. Welcome to the world.
We're living in it. L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Palafrugell, flors i violes, del 29 d'abril a l'1 de maig. 30 espais i carrers decorats per l'ocasió i més de 100 activitats i actuacions en directe i gratuïtes. Consulta el programa complet a florsivioles.cat. Que no t'ho expliquin. T'esperem al Palafrugell, flors i violes.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Ràdio.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Són les 8 i 12 minuts, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Anem a repassar les notícies més destacades de les últimes hores, com dèiem, amb aquesta bona notícia, sobretot per tota la gent que va a la Cala d'Ilia Rosa i que els agrada que sigui, doncs, verge, sense... gent que molesti posant la música a tot drap i deixant-ho tot ben brut. L'Ajuntament de Begur retira la llicència per l'explotació del xiringuito de l'Illa Roja. Ens ho explica en Roger Rams.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur va acordar el passat 12 d'abril resoldre l'autorització d'explotació de la guingueta situada a la cala d'Illa Roja com a conseqüència de l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària del mateix Red Rock 2021 SL. Eugeni Pibernat, regidor de Platges, defensa que la seva màxima prioritat és garantir que en tot moment al municipi, concretament les platges i cales, tots els serveis que es prestin als veïns i veïnes i visitants es facin amb el màxim rigor, respecte i responsabilitat. Aquesta mesura, per tant, persegueix únicament preservar la qualitat d'aquests serveis i vetllar per l'incompliment escrupulós de totes les obligacions. Maite Selva, alcaldessa de Begur, afegeix que la cala d'Illa Roja és un espai emblemàtic del municipi i com a tal mereix que totes les persones que hi accedeixin i en gaudeixin al llarg de tot l'any, especialment durant la temporada d'estiu, s'hi trobin uns serveis adequats, òptims i de primer nivell i que, a més, no generin controvèrsia ni malestar entre els usuaris. Tal com ha fet al llarg dels darrers anys, seguiran amatents i treballant per consolidar casa nostra un model turístic de referència que satisfaci les necessitats dels nostres vilatans, així com de les persones que ens visiten, sentenciava l'alcaldessa. La cala d'Illa Roja és una de les platges nudistes més importants del Baix Empordà i de tota la Costa Brava. Després de molts anys sense cap guingueta a la cala, l'any passat es va licitar una concessió per 8 anys a l'empresa Red Rock Begur per tal que explotés un xiringuito a la cala nudista. Des del primer moment, aquesta decisió va despertar diverses polèmiques. A mitjans de juny començaven a aparèixer les primeres queixes pel volum de la música del xiringuito i en aquell moment l'Ajuntament ja va demanar a l'empresa que baixés el volum de la música, el que deia la licitació. Però a mesura que passava les setmanes, la protesta va sorgir de les entitats que defensen el nudisme i la seva pràctica a la cala. Primer perquè no poden anar al xiringuito sense roba i després perquè la guingueta atreia cada vegada més persones no nudistes que no només ocupaven l'espai dedicat al nudisme, sinó que l'allau de fotografies publicades a les xarxes socials per part dels visitants al xiringuito exposava persones nudistes que eren a la platja. Tot plegat va derivar en la convocatòria d'una concentració per reivindicar el nudisme a la cala i per exigir a l'Ajuntament que la senyalitzés com a platja nudista alhora que en garantís els drets i la privacitat pels usuaris de la cala. Aquesta situació va portar un usuari a repintar les roques de la cala amb les paraules platja nudista, fet que va comportar-li una sanció de més de 1.400 euros i encara en el terreny de les polèmiques fa pocs dies el perfil de Twitter Salvem el nudisme a l'Illa Roja feia sortir a la llum unes ofensives converses entre un usuari i el responsable de les xarxes de l'empresa Red Rock Begur, titular de la concessió d'aquest xiringuito. Fons de l'Ajuntament de Begur han informat a Ràdio Capital que properament es reuniran amb la Federació Nudista Naturista de Catalunya i amb l'associació Salvem Illa Roja per tal d'escoltar les seves reivindicacions i treballar en una proposta de senyalització de la platja que inclogui una discriminació positiva del nudisme.
De fet, aquesta reunió ja va tenir lloc aquest cap de setmana, tal com va apuntar fons de l'Ajuntament de Begur a través de les xarxes socials. Més coses. La Generalitat ja exercita el seu dret de retracte i comunica que es quedarà la base Loran al seu actual propietari. Roger.
La Generalitat va anunciar el mes de març que recompraria la base Loran per donar-hi usos públics. En concret, es plantejava que la finca acollís instal·lacions del parc natural, com ara sales d'emmagatzematge o espais per activitats. També s'estudia la possibilitat que doni suport a itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. L'adquisició s'havia de fer a través de l'anomenat dret a retracte perquè uns mesos abans un particular va comprar la finca. La llei permet a la Generalitat recuperar aquests terrenys situats dins dels límits del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, al mateix preu que va pagar el particular, un ciutadà francès, al Ministeri de Defensa, propietari de la finca que fins l'any 1998 va tenir usos militars. Per intentar que algú es quedés l'espai, Defensa havia celebrat des del 2012 fins ara 4 subhastes. La primera amb un preu de sortida de 850.000 euros i l'última celebrada a finals del 2019 el va rebaixar fins als 419.000 euros. Tot i que va quedar deserta, posteriorment el particular va presentar una oferta similar i Defensa va fer una adjudicació directa. Després de múltiples peticions de les entitats ecologistes i de l'Ajuntament de Torroella, Acció Climàtica va fer un pas endavant per fer-se amb l'espai i aquest divendres el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur, ha explicat que ja s'ha fet efectiu. En concret, explicava que es va comunicar al propietari i que es va publicar al BOE i al DOC amb data 1 d'abril. El valor de la compra dels terrenys s'enfila fins als 468.000 euros i 3.000 euros per cobrir les despeses de transmissions i resta de despeses corrents derivades de l'operació. Fons consultats han detallat també que representants del departament es van reunir amb el particular per exposar-li la situació i que aquest els va manifestar la seva intenció de recórrer la decisió als jutjats. Vilaur ha dit que espera que no s'obri aquesta via, però que si finalment s'hi arriba, es resolgui el més aviat possible per tal de poder incorporar a la xarxa d'equipaments de la Generalitat aquest espai. Recordem que la base Loran era una estació d'emissió de radionavegació per a la mar Mediterrània construïda a l'alt de la Pedrosa, prop de l'Estartit. El seu nom respon al sistema de posicionament i navegació Loran, que es basava en ones de ràdio de baixa freqüència i que en aquest cas triangulava les bases de Lampedusa i Cargabum.
Gràcies, Roger.
Supermatí a Ràdio Capital.
Més notícies! Saludem ara mateix en Sergi Villena.
Hola, Marc, bon dia.
Bon dia, Sergi. Primer Sant Jordi, el primer poble de llibres de Catalunya, que l'11 va desafiar el mal temps i es va omplir des de primera hora de visitants i curiosos que van aprofitar que la diada caia el dissabte per apropar-se a la població a passejar, a comprar llibres, comprar roses i de passada també veure el directe que fèiem a Ràdio Capital.
L'estrena de Calonge, poble de llibres per Sant Jordi, va ser un èxit i va ajudar que la diada aquest any hagi caigut en dissabte. Entre els visitants, no només veïns del poble o dels municipis veïns, també molt públic que tenia curiositat per descobrir les 7 llibreries que el desembre passat van obrir portes convertint Calonge en el primer booktown de Catalunya i van aprofitar per apropar-s'hi i ja de pas passar-hi el dia. A Calonge les llibreries van muntar paradetes al carrer i també van mantenir les botigues obertes.
Els llibreters van preparar la jornada amb molta il·lusió i amb moltes ganes de rebre molts visitants que volguessin conèixer l'oferta de les llibreries, oi?
Sí, és el cas de la Cristina Vilà, de La Viatgeria, una llibreria centrada en literatura de viatges. Aquestes eren les seves impressions.
Sí, exacte, és el primer Sant Jordi, l'hem agafat amb molta il·lusió, encara ahir a les 12 de la nit estàvem fent caixes i a veure si el temps ens aguanta i podem celebrar-lo ben celebrat. Sí, exacte, les 7 llibreries hem intentat estar doncs, més o menys juntes, que la gent pugui fer el recorregut de les llibreries que també estan obertes, com les parades, i puguin trobar doncs, la varietat que oferim durant tot l'any, però a més al carrer.
Per la seva banda, el regidor de Cultura, Norbert Botella, explicava que van preparar 4 dies farcits d'activitats culturals paral·leles per tenir oferta per a tots els públics i ajudar a convertir Calonge en la capital de la literatura.
Ens estem molt contents perquè és el primer Sant Jordi en el qual inaugurem ja les nostres 7 llibreries, més la 8ª que està a Sant Antoni, i hem preparat un Sant Jordi molt especial. De fet, dura 4 dies, van començar el dijous, ahir divendres vam tenir el Casasses entre nosaltres, el lliurament del Premi Empordà, tenim moltes coses particulars molt especialment el dia d'avui, en què tenim el Premi Goncourt, tenim tallers sobre tipografia i a la tarda tenim el Pot Petit i una representació escènica contemporània del Tao Te Ching. Moltíssimes coses per plaure a molts diversos públics i receptors estimadors de la literatura i els volem tots aquí, a Calonge, que ens ajudin a crear aquesta capital de la literatura.
La programació especial de Sant Jordi 2022 a Calonge va arrencar el passat dijous a la tarda amb un taller de titelles a la Biblioteca Municipal La Cooperativa, però hi va haver molts més actes, no, Sergi?
Efectivament. Divendres van posar en marxa un seguit d'activitats simultànies a diferents espais del poble. La Biblioteca Pere Cané, amb un taller de gravat adreçat als infants a partir de 5 anys, la plaça de la Doma, amb el concurs de cultura per a joves, i la trobada entre les col·lectivitats francòfones del Baix Empordà i l'escriptora Lídia Salvaire a la Biblioteca Pere Cané. El Castell de Calonge també va ser l'escenari d'un recital poètic amb degustació de vins a càrrec d'Enric Casasses i la Gastronòmica, seguit de l'acte de lliurament del 5è Premi Empordà de Novel·la, organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. La Diada de Sant Jordi es va dur a terme amb molt bona afluència de públic i concentrant gran part de les propostes. Durant tot dissabte hi va haver parades de venda de llibres i roses i es van poder escriure missatges i poemes al gran mural de la literatura instal·lat a la plaça de la Doma, mentre que els restaurants del poble oferien menús literaris. A la tarda hi va haver cercavila de la Colla Gegantera, el concert familiar a càrrec del Pot Petit amb 900 entrades venudes i també un concert del grup de corda de Calonge.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs seguim al Supermatí amb més notícies. Ara saludant a l'Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Seguim parlant dels actes de Sant Jordi perquè Palafrugell va recuperar la lectura continuada de Josep Pla de manera presencial després del parèntesi obligat per la Covid. Ha estat el colofó dels actes de Sant Jordi a la vila de Palafrugell.
Plenament consolidat, l'acte arriba aquest any a la seva 20a edició. Serveix per retre homenatge a l'escriptor considerat el millor prosista en català del segle XX i al mateix temps per reivindicar la llengua. Després que la Covid obligués a fer-la virtual durant 2 anys, aquest 2022 la lectura ha recuperat la seva presencialitat i també ha sortit a l'exterior perquè el Teatre Municipal s'ha traslladat al pati de la biblioteca. Organitzada per l'Ajuntament i amb la col·laboració, entre d'altres, de la Fundació Josep Pla, aquest any l'homenatge també ha commemorat el centenari del naixement de Joan Fuster, que va mantenir una sòlida amistat amb Pla. L'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, reivindica també la importància per a la llengua catalana, que van significar tant Josep Pla com Joan Fuster. Tots dos en van fer una defensa aferrissada, diu, però potser en moments políticament o ideològicament no molt correctes, tot i que la seva contribució és per recuperar i per agrair, ha afegit. Aquest any la lectura continuada l'ha oberta una jove ucraïnesa, Albina Prokopenko, que fa 18 anys que viu al municipi. Ella ha llegit les primeres frases de l'homenatge que Pla va fer a Joan Fuster. I amb aquest gest simbòlic, Palafrugell ha volgut mostrar el seu suport al poble ucraïnès davant la invasió russa. Prokopenko ha agraït el seu gest el dia en què, precisament, es compleixen 2 mesos de l'inici de la guerra. «Estem vivint una situació difícil i això ajuda a que no s'oblidi», ha dit. La lectura continuada de Josep Pla ha recuperat la presencialitat, però la bona acollida que durant aquests 2 últims anys ha tingut el format virtual han portat a l'Ajuntament de Palafrugell a mantenir-lo.
Supermatí.
Seguim al Supermatí, les 8 i 24 minuts. Ens anem cap a Begur de nou perquè després de 2 anys l'Ajuntament del municipi ha recuperat la campanya gastronòmica del Peix de Roca. Paula Brines, hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, què ens expliques?
L'esdeveniment comptarà aquest any amb 11 restaurants que oferiran menús relacionats amb el Peix de Roca. Aquests menús també aniran acompanyats amb tapes fetes amb el mateix ingredient i se celebraran diverses activitats. La campanya està prevista que s'iniciï el 30 d'abril i s'allargarà fins al 5 de juny. Tal com explica el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Vivernat, la campanya posa en valor tota l'amalgama de restauradors de primer nivell que tenen a Begur. Els preus dels menús varien entre 40 i els 83 euros. La campanya comptarà amb la participació de restaurants Cap Sassal, Carbó, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena, Parador d'Aigua Blava, Hotel Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Sos Moles i el Toc de Mar. L'acte inaugural se celebrarà a la plaça Esteve i Cruanyes i comptarà amb la presència del cuiner i presentador de televisió, Marc Ribas.
Fantàstic. Ja hi anirem, doncs. Si ens convida, clar. Broma, és broma. Va, seguim amb més notícies. Ara saludem a l'Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, m'agrada aquest entusiasme en dilluns. S'agraeix això, s'agraeix, Àlex. Aquest cap de setmana es va celebrar Pere Tallada, la 17a Fira de les Herbes, una edició que s'ha programat després de 2 anys d'aturada a causa de la pandèmia. Així, les parades de venda i exposició de productes distribuïdes pel conjunt medieval van tenir com a complement un ampli programa de tallers i de xerrades. Explica'ns-ho, va, Àlex.
La intenció d'aquesta fira sempre està reivindicar la vocació divulgativa i pedagògica de la fira i per acostar el món de les herbes i la salut al gran públic. El programa oferia des d'una sortida de descoberta de plantes medicinals pels entorns del poble fins a un taller per aprendre a fer un herbari aromàtic. A més, també comptava amb una xerrada, tastet i demostració sobre fermentats vegetals, entre d'altres.
Molt bé, doncs ja està, ja tenim aquí el resum. Més altres actes que han passat durant el cap de setmana. Divendres, al vespre, la sala d'actes del Castell de Calonge va acollir l'acte d'entrega del 5è Premi Empordà de Novel·la, el primer premi que es dona des del Consell Comarcal del Baix Empordà i que potencia la creació literària a la comarca. Alhora compta amb la participació de tots els ajuntaments de la comarca amb l'objectiu de cohesionar el territori, la cultura i la llengua i de crear també vincles i teixir xarxes entre els municipis. Àlex.
L'acte va comptar amb la participació de l'Aia Canyigaral, delegada territorial del Govern de la Generalitat de Girona, Josep Calatayud, director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, i Agnès Gasull, consellera de Comarcal de Cultura, Patrimoni i Joventut. En l'edició d'enguany s'han presentat un total de 109 obres inèdites i escrites en català, amb la voluntat d'incentivar la participació tant de talents emergents com d'escriptors en actiu. Finalment, el veredicte del jurat va determinar que la mereixedora del 5è Premi Literari de Prestigi en Llengua Catalana de la comarca fos Pilar Francesc Ávila, primera dona que rep aquest premi amb la seva obra Tot passa 2 vegades. La premiada va destacar la seva satisfacció per rebre aquest premi i ser la primera dona empordanesa en rebre'l. L'escriptora també explica que és una novel·la que agradarà als lectors, una història que passa a l'Empordà, a la platja de la Fosca de Calella de Palafrugell. I va afegir que és una novel·la que tracta tot allò que ens fa grans com a persones. L'art, les lletres, les converses, la cultura en general.
I el premi quin és?
Doncs el premi consisteix en 7.000 euros i compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. A més, l'obra guanyadora serà publicada per l'editorial Brau Edicions.
Explica'ns què van dir els principals assistents en aquesta entrega.
Durant l'acte, la delegada territorial del Govern de la Generalitat de Girona, Laia Canyigaral, va agrair el compromís del Consell Comarcal del Baix Empordà per gestionar el premi i va posar en relleu que aquest premi dona vida al sector literari de la comarca, però també al conjunt de la demarcació. Per la seva part, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, va realçar el talent literari de la comarca i la participació, per primera vegada, dels 36 ajuntaments del Baix Empordà. En aquest sentit, va afirmar que la cultura crea identitat, crea lligams. Aquest premi és important perquè cohesiona el territori. Per la seva banda, la consellera comarcal de Cultura, Agnès Gasull, va remarcar que el Premi Empordà de Novel·la és una aposta de l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal amb la voluntat de posar en valor la bona feina feta durant les darreres edicions, fer promocions de la cultura, de la literatura, de l'Empordà. I fa goig fer-ho a través de les novel·les i els llibres. Finalment, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà va posar en relleu que estan molt contents perquè l'objectiu era aquest, trobar una manera de treballar conjuntament en l'àmbit cultural de la comarca.
Gràcies, Àlex.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I abans dels esports, una notícia trista que hem conegut aquest cap de setmana i és la que va ser atleta del Club Atlètic Palafrugell, Maria García Alonso, que ha mort a l'edat de 43 anys. Paula.
Ho ha comunicat el club a través del seu compte de Twitter, tot recordant els premis i reptes que ha aconseguit l'atleta al llarg de la seva trajectòria. Una de les seves fites més destacades va ser la victòria com a campiona absoluta de Catalunya de marató. Cal sumar-li els títols de campiona catalana veterana F35 de marató, subcampiona de mitja marató en F35, tercera de Catalunya de mitja marató en categoria absoluta, entre molts altres. A més, també va participar a l'Oncotrail dels anys 2016 i 2017. També va ser una persona molt implicada amb el Club Atlètic de Palafrugell, ja que va impulsar la part de trail del club. Organitzava la cursa Run for Cancer o la cursa L'Entrebancada.
Doncs una forta abraçada a tota la família i coneguts de l'atleta. Nosaltres ens anem als esports, va! Com sempre, amb en Sergi Villena, que avui ens porta dos apunts de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, i comencem la plana esportiva d'aquest dilluns parlant del Costa Brava, que malauradament ja no té cap opció matemàtica de conservar la categoria de la primera federació. La victòria del Sevilla Atlético contra el Betis B en el derbi andalús, sumada a la derrota dels gironins contra l'Alcoià, condemnen definitivament el descens a un equip que ja feia setmanes que ho veia molt i molt magre, no, Sergi?
En el partit jugat dissabte passat al Municipal de Palamós, l'Alcoià es va imposar clarament als locals amb una gran segona part. Els gols de Casanova, Ángel López i Dani Vega, tots tres marcats en el segon període, van certificar la victòria dels alacantins. I ahir diumenge, el Sevilla Atlético va obtenir 3 punts contra el Cué, que fan impossible que el Costa Brava pugui salvar-se. Queden 15 punts en joc i la permanència ja és a 17. Després d'una temporada farcida de problemes esportius i institucionals, el Costa Brava haurà de pensar ja en el seu futur a la segona federació.
I el Palamós empata Llefià i assegura la permanència. Els blau i grocs van obtenir un valuós punt al camp de l'Unificació Llefià, que els serveix per certificar l'anhelada permanència a la primera catalana.
Ayub va avançar al Degà a la primera part, però a la represa els locals van establir la igualada amb un gol de Pol. L'empat satisfà tots dos conjunts, que continuen separats per un punt i que romandran la temporada que ve a la categoria. La Jonquera, Llagostera B i les Franqueses són els tres equips que baixen en una lliga que dies enrere ja va coronar la Muntanyesa com a campió. L'últim partit del campionat per als de Mario Fernández, ja sense patiments, serà diumenge vinent a casa contra el Banyoles.
Molt bé, doncs tota aquesta és l'actualitat informativa de les últimes hores aquí al Baix Empordà, que t'hem explicat amb la nostra redacció informativa. De seguida ens acompanyarà la Marc Coll, que ens portarà, doncs, com cada dilluns, Veus de l'Empordà, aquest espai imprescindible que cada dilluns, doncs, et porta entrevistes de primer nivell. Abans, però, escoltarem la cançó capital de la setmana. Estrenem nova setmana i també nou protagonista.
Et presentem la cançó capital de la setmana.
La que cuidem més.
La que més ens agrada.
I aquesta setmana els protagonistes són Imagine Dragons amb Bones.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live 1,000,000,000 lives.
My patience is waning. Is this entertaining? Is waning, is this entertaining? That never cared, picking the pieces up and building to the sky.
My patience is waning. Is this entertaining? My
my patience is waning.
Is this entertaining?
L'Ajuntament de Pals t'informa.
A motiu de la promoció gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, l'Ajuntament de Pals organitza dues visites guiades a la Torre de les Hores amb tastets de vi i dins del marc del Festival Vívit, el festival del vi que se celebra al llarg del mes d'abril i que ofereix les propostes enoturístiques més singulars de la Costa Brava. Aquestes visites guiades, que tindran una durada de 50 minuts, es faran el dissabte 30 d'abril, la primera a les 11 del matí i la segona a les 12 del migdia. Com que l'aforament de la Torre de les Hores és molt reduït, cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç vivid.cubin.com. El preu de l'entrada és de només 3 euros.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
8 minuts i 3 quarts de 9 del vespre, donem pas a Veus de l'Empordà, com sempre amb la Mar Coll. Endavant, Mar.
Bon dia a tots i a totes, benvinguts un dilluns més a les Veus de l'Empordà. En aquest espai sempre parlem amb persones del Baix Empordà que tinguin una vinculació especial amb el territori i la cultura d'aquí, i què millor per parlar de la cultura que fer-ho a través de la música. Avui tenim amb nosaltres a l'Ivan Joanals, compositor i músic de Calonja. Bon dia, Ivan.
Bon dia, què tal?
Ara deia, ets compositor, ets músic, toques diferents instruments i estils, també ets professor de l'Escola de Música de Calonja i participes en diferents grups musicals. De totes aquestes facetes, quina és la que més destaques, la que més t'agrada?
Ostres, molt difícil això, eh?
És que començo complicat, eh? A veure, al final tot té relació, però...
Sí.
Però, bueno, fet, toques molts pals, realment.
Sí, bé, sempre... Si m'haig de definir, i no em sap gens de greu dir-ho, em defineixo com a músic tastaulletes, totalment. Vull dir, a mi m'agrada molt... Sí, soc l'antiespecífic, no? A mi m'agrada, doncs això, tinc molts d'interessos, no? M'agrada, evidentment, el món de la interpretació. Composició, perquè és el que vaig estudiar, diguéssim, a nivell universitari, o sigui, en els estudis de música, la part, el grau superior que es diu, el vaig fer de composició, no vaig fer amb cap instrument, com podria haver fet, eh? I més recentment, i que no m'havia pensat mai que m'agradaria, però sí que m'està agradant molt, el tema de la direcció.
Que ara en parlarem també.
Sí, que vaig estar i sóc amb Cople, però i ara doncs amb un projecte molt més gros.
I sempre has tingut clar que et volies dedicar al món de la música? És algú de tota la... que portes? Perquè al final els músics, no? Normalment és algú de sang.
Com a mi em tenia molt clar que no ho volia deixar mai. I això va ser determinant en certs moments que vaig haver de decidir, no? Doncs...
Clar, perquè en quin moment... tu et trobes, decideixes, no?, que vols que sigui algú prof, perquè al principi tothom quan comença amb la música és un hobby, no? Vull dir, aprens, ets petit, comences a tocar algun instrument o cantar o el que sigui, i llavors en algun moment dius, vale, la meva vida la vull centrar en això.
A veure, en el meu cas ho vaig tenir bastant clar, perquè a casa de la meva tia, que la germana del meu pare, que és, o sigui, les cases feien costat, es comunicaven, hi havia un piano allà, sempre ella el tocava i... I m'encantava, jo tenia superclar. També perquè no coneixia res més, eh? No sé en aquell moment si m'haguessin presentat allò que fan ara a la roda d'instruments i tot això, no ho sé. Però un dia li vaig dir als meus pares que volia tocar el piano. I a més que l'estaven com així escèptics, perquè les meves germanes grans, que em perdonin ara el que diré, però els havien apuntat a música i mai la cosa... Bueno, van fer, però no van
no
arribar... Bueno, van... ja s'ho van passar bé i tot això, però van acabar, no? I en el meu cas, diguéssim, que no van decidir no dir-me res. I clar, quan vaig demanar-ho jo, doncs, no sé, se'ls van obrir uns ulls així i van dir, hòstia, doncs va cap allà, no? Una mica així.
I és difícil guanyar-se la vida únicament com a compositor, no?, al nostre país, perquè al final, per poder viure bé la vida, no sé si també s'ha de treballar de professor, ho fas per aconseguir més ingressos, és perquè realment t'agrada i vols ensenyar la música a les futures generacions.
A veure, ara, o sigui, ara actualment de docent fa un cert temps ara que no en faig, diguéssim, regularment, eh? O sigui, fa 2 anys ara. De compositor estrictament no m'he guanyat mai la vida únicament, sinó que van sortint projectes, propostes, i doncs, per exemple, ara mateix en tinc un alumne de Gralla de Tarragona que doncs, ha de fer un pas de grau i haig d'escriure una peça pel seu projecte, no? Petits projectes així, però jo entenc, o sigui, jo entenc la música així, i a més a més és que aquí realment no hi ha gaires més opcions tampoc. Hauria de ser alguna cosa molt fora de sèrie en un camp molt concret, i encara trobo, no? Perquè és, bueno, podria ser molt complicat.
Ho has de lluitar molt per poder-te dedicar al món de la música.
Sí, o si més no, jo trobo que has de diversificar molt i no t'ha de fer mandra. En el meu cas és idoni, perquè a mi m'agrada que sigui així, però potser hi ha gent que ho veu com més negativament, de dir, ostres, és que haig de fer altres coses per poder arribar a final de mes, no? Clar. En el meu cas, per mi és un avantatge, per mi és enriquidor poder fer això.
I el fet de ser de Calonge t'ha limitat d'alguna manera a la teva formació i progressió com a músic? O no, vull dir, has hagut d'anar fora a formar-te, o has pogut fer-ho aquí? Vull dir, com està la música aquí també, a l'Empordà?
A veure, podria estar millor. No ho negarem, no ho negarem. Clar, jo ara ja tinc uns quants anys, però en aquell moment l'escola que va fundar l'Adrià Sardó, el senyor Sardó, es va morir fa pocs anys, amb 99 anys gairebé. Vull dir, és un músic que va estar tocant, van ser dels que van fundar el que és ara l'orquestra l'OBC, l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya. Vull dir, va estar tocant de director amb Eduard Toldrà. Vull dir, que és...
Hòstia, ja, ja,
veníem amb un nivellasso de... No? Però no em va faltar de res, a l'escola. Al meu poble, de fet, vaig estar fins a quart de grau mitjà, que és molt, diguéssim, per ser una escola de poble. I després vaig acabar de fer el grau mitjà al Conservatori de Girona, i després vaig passar a l'Escola Superior de Música, a Barcelona.
I tu estàs seguint formant en el món de la música? O sigui, és d'aquelles coses, perquè hi ha carreres, hi ha actors, hi ha mons que no sí. pots parar mai, o al final, com tu ja saps, ja les bases, ho fas de forma autodidacta el que segueix vinguent.
Bueno, les dues coses. És que mai no pots dir, ja estic, no? Què vol dir que ja estàs, no?
No, clar, no.
I la curiositat arriba fins a nivells increïbles. Sí, la formació jo crec que és necessària. No només la pràctica, sinó seguir-te expandint, seguir... No ho sé, en el meu cas, doncs, per exemple, vaig rebre formació majoritàriament clàssica i a mi sempre em agradava molt tot el món del jazz i no havia tingut mai... També perquè els plans d'estudis no ho contemplaven. Aleshores, jo, per exemple, són gèneres que els he conegut de gran i que hi vaig entrant de mica en mica, també.
I parlant d'això, com definiries el teu estil? Perquè ara parlaves de jazz... Ho tens clar? O també com toques tot perquè t'agrada anar provant?
A l'hora d'escriure música?
Sí.
M'he interessat molt pels instruments autòctons.
És curiós.
Sobretot el món de la cobla. La cobla com a formació, com a orquestra. I aquí és on m'hi sento molt i molt còmode. I després, doncs, cobla amb extres que poden anar doncs, des de cordes, percussions, etcètera, etcètera. Però faig servir molt un llenguatge bastant jazzero a nivell d'harmonies i tot, o sigui, hi ha una empremta bastant forta.
Sí que tens un estil bastant definit.
Bueno, això haurien de dir els que escolta... Jo crec que sí, que es pot identificar bastant bé, sí. Com a mínim no és allò que diguis, ostres, és que aquest també escriu com 50 altres, no? No, en aquest aspecte potser no.
I ara no fa gaire, aprofitant parlant d'això, va ser nomenat director de l'Orquestra Montgrins. Què significa això per tu i per la teva carrera?
Ostres, una passada. Una passada perquè a més no hi comptava gens, en el sentit que no... Primer que no sabia que en Martí Camós es jubilava ja, no ho sabia. A més ens coneixem de tota la vida, és molt amic del meu pare, el seu pare era de Calonge també, i no, em va oferir aquesta oportunitat de fer la prova, no? Diu, és que volem fer una prova perquè estem buscant relleu de directors, que fa molt que no ho fem, perquè fa 34 anys, no? I vaig dir, ostres, doncs, mira, gràcies per convidar-me, vinc a fer la prova i el no ja el tinc, no? I ens vam sentir molt còmodes. Jo és que portava 5 minuts allà i vaig dir, hosti, no sé, hi ha una... tenim alguna cosa que estem connectant.
I en què consisteix exactament la feina de director, no? La tasca de director en un grup com l'orquestra Montgrins?
Doncs, bueno, ho estic desgranant de poc a poc, però pel que he pogut veure fins ara, bueno, evidentment, intentar optimitzar el temps pel que fa a la preparació de nous materials, no? Això vol dir, doncs, preparar-te molt bé les peces, memoritzar-les moltes vegades, memoritzar les intervencions, saber molt bé quin resultat vols, transmetre'l als músics, i després, doncs, també, clar, moltes vegades tallar i a vegades fer cops de punt sobre la taula, no? De dir, ei, vale, estan molt bé les vostres opinions, però el director té un rol i per tant, si s'ha de prendre una decisió cabdal, doncs és la seva funció, clar, també, no?
I tu què vols? Clar, han estat 33 anys, has dit? 33, 34 anys?
És que no n'estic segur, però
bueno,
va per aquí.
Uns 30
va
anys
aquí, sí.
amb un mateix director. Què sí. vols aportar tu ara? Perquè, clar, és un aire fresc per ells, de cop, sí, ara canviar després sí. de tants anys de director. No sé quina intenció tens tu de cara doncs, a aquesta nova faceta.
A veure, doncs, aprofitant l'evidentesa, sí que vull aportar coses i tant. Per començar, a nivell de repertori, que trobo que és molt innovador, eh? Vull dir, hi ha molta inquietud musical, però bueno, també veig que hi ha alguns, no sé, gèneres o cançons o grups, parlant ara del ball, per exemple, doncs que potser no estan excessivament representats, i sí que, en certa manera, m'agradaria, sense perdre, diguéssim, el seu context habitual de les copes orquestres, que és una cosa ja, a vegades parlant, sembla com molt del passat, i no crec que hagi de ser així, perquè no sé ser una formació de músics locals que són molt bons i que fan un treball brutal, doncs m'agradaria acostar-ho en altres, i això n'hem parlat, acostar-ho en altres àmbits, fins i tot no cal que siguin un concert de barraques, però que tampoc sigui una cosa que la gent tingui encara molt associada només a aquella imatge de fa potser molts i molts anys enrere.
Modernitzar-ho també,
sí,
no? Sí,
no només de pensar que, ostres, no només toquem pas dobles i,
clar,
i d'allò, vull dir, fem moltes coses, també fem funk, fem rock, ska, vull dir, molts de gèneres.
Això és important donar a conèixer, ara parlarem també de com apropar-ho als joves, però si no m'equivoco, ets un apassionat també de les sardanes? Perquè això
sí.
també, tu creus...
La copla sí. sobretot,
bueno,
si ets de veritat.
Tu creus que estan en perill, copla, sardanes, vull dir, al final també... estan al mateix nivell, diguéssim, el que et deies tu, vull dir que sembla que sigui per gent gran i que la gent jove li costi, no?, gaudir d'aquesta música.
A veure, la copla jo no trobo que estigui gens en perill com a formació, perquè justament és que, clar, la majoria de gent és jove, instrumentistes, no? Vull dir, hi ha relleu generacional. Sí que és veritat que, en general, i això se'n parla molt en les esferes en què d'allò, que em moc, que en general es troben a faltar instrumentistes, en general. Joves, gent jove tocant instruments, no només de copla, sinó com si hagués perdut una mica de pistonada el tema de l'aprenentatge d'instruments, no? De música en directe, sobretot. No? Hi ha com una gran implantació de treballar en bases gravades i edicions de so i 50.000 històries que estan superbé, però potser trobo que no hi està ben tant d'instrumentistes, no? I pel que fa a la sardana, és que aquest tema n'hem parlat moltes vegades. Clar, és que als anys 70 jo no havia nascut i ja sortia aquest tema, no?
Sí.
I clar, i diuen, hosti, però és que això jo tenia als anys 70, però estem parlant el mateix i en el fons jo crec que és més reconèixer i admetre que la sardana poder a principis de segle XX era com allò, l'atracció de tot el poble, i ara potser està més adreçada a un públic concret d'una franja concreta d'edat, no?
Clar, però això també és un problema, no tan centrat en les sardanes, però sí que clar, no sé què es podria fer per vincular més a les noves generacions, a la cultura popular, no? I la tradicional, que potser és el que costa més que els joves, perquè és el que deies tu, potser ara doncs, sembla que la música estigui tot molt més passat per un programa i que sigui tot
sí.
molt més estil, que diria jo, música de discoteca, però
sí,
clar, com,
sí.
com ho hem de fer perquè les noves generacions no perdin i no perdre aquesta cultura popular?
Sí, sí, és una bona pregunta.
Clar, és que és complicat, però
veure,
tu estàs posat realment a dins.
Tot s'ha de reinventar, eh? No crec que calgui perdre l'essència, perquè al cap i a la fi això fa que sigui autèntic, no? però en general jo crec que va molt lligat amb el món en general, aquesta passió per les coses processades, o sigui el menjar, bueno, no sé, no? Mm. I aleshores m'agradaria pensar que hi ha una tendència també a l'autenticitat, no? I després també una mica la cultura de l'esforç, no? Que, a veure, no és fàcil, però tenim, estem, ens han acostumat a aquesta immediatesa, no? Tot ha de ser immediat, mm-hmm. t'envio un correu i si no em respons al cap de 2 minuts ja penso que ets mort i coses d'aquestes. Sí. No passa res, ja l'he rebut, ja et respondré. I jo crec que amb el tema d'aprendre un instrument, clar, necessites una... A veure, que hi ha gent fora de sèrie que, a veure, mm-hmm. això no, sí. no se li aplica, no? Però, ostres, hi ha d'haver una constància. Ja no dic esforç, sinó constància, no? Seri, tenir-ho... Sí. Aleshores, no sé ben bé com respondre
és,
a aquesta
és complicada, pregunta. Sí. Perquè l'altra també seria, jo crec que potser, mira, per una vegada sembla que els pobles, també, o sigui, la cultura tradicional, potser és més fàcil mantenir-la als pobles, perquè, clar, les grans ciutats sembla que ja no, vull dir, te'n vas a un Girona o un Barcelona,
sí.
I sembla que ja no es practiqui, no tinguis aquesta cultura, vull dir que per sort, almenys aquí, al Baix Empordà, sí, però... a Calonja o així, encara es manté, no sé, clar, és complicat això.
Jo crec que les ciutats simplement hi ha molt de tot, no?
Ja. Yeah.
Perquè, ostres, sense anar més lluny, bueno, no estic super al dia del tema, però a Barcelona ciutat hi ha esbars dansaires superpotents, colles castelleres superpotents, no? Les festes majors, hòstia, la de Tarragona, Santa Tecla, és espectacular. I és una ciutat que ja podríem dir grandeta, no?
Sí.
I a més es viu moltíssim. Bueno, és que jo hi vaig a tocar habitualment i dic, ostres, això és espectacular. I per mi ho viuen molt més allà que aquí, eh?
Sí, tu creus?
A nivell d'elements festius, de protocol de festa major, de que sí, que això és hereditari, perquè jo vaig portar el cap gros, tu l'has de portar, perquè... I m'impacta positivament, dic. I en aquest sentit trobo que fins i tot ho viuen molt més. Vull dir que tampoc el tema ciutat, jo crec que simplement hi ha més de tot. No?
Sí, potser sí, però aquí potser és això, l'haver-hi més de tot potser és més fàcil mantenir-ho aquí, perquè com ja, no? Vull dir, o sobresortir aquí, perquè al ser un poble hi ha menys opcions, menys coses,
sí,
no?
Bueno. Sí, sí, sí.
I jo tornant una mica a la teva etapa, això, com a músic i compositor, perquè a banda de ara com a director, també deus tocar en solitari, entenc, imagino.
Sí, sí.
Clar, on et podem veure i sobretot, quan tu composes, perquè també deus composar els teus temes, entenc, com t'inspires? Per això també ho trobo curiós. Com ho fas per crear? Perquè, clar, no és fàcil. Vull dir, no sé si ja t'has acostumat bé sol o tu ja tens allò, una rutina de dir, mira, doncs em prenc la meva hora al dia per fer X cosa i a veure si...
Uf, no, a mi no funciona pas així. Això de l'hora al dia, impossible. És absolutament imprevisible, això.
Ha de venir... I t'has de portar una llibreta sempre? O algo,
No necessàriament. O sigui que, ostres, si hi ha algun moment que ve una idea molt bona, així intento plasmar-la perquè no se me'n vagi, no? Però funciona molt bastant últimament, sincerament. No ens enganyarem, però intento doncs, que la persona o el grup que em demana una música doncs, em digui el màxim d'acotat què vol, no? Per exemple, doncs, si és un grup de dansa, doncs, ostres, no sé, fa uns anys vaig escriure un espectacle, doncs, la música que anava sobre elements de la terra, no? I aleshores anava sobre uns textos que havien trobat, del Pirineu, les falles d'Isil, i, bueno, tot el que em pogués donar referències. Després, doncs, temes com minutatges, el grup instrumental, i la resta, doncs, és fer volar la imaginació.
I referents? Quin seria un referent per tu, musical?
A nivell de composició?
Bueno, sí.
Molts. Jo, per exemple, a mi m'agrada molt... Jo crec que deixo empremta el meu d'escriure tot el que és el jazz antic, en el meu cas, i després, diguéssim, el món clàssic, ostres, impressionisme francès, per exemple, m'ha marcat molt. Debussy i Ravel, per mi, són... uns déus. Bueno, hi ha més déus, però aquests són els que estan a dalt de tot. Després també tot el tema Granados, Albéniz,
perquè són, vull dir que...
Potser m'identifico més amb aquesta final sí. de 19, principis del 20, i després això, no? Aquests anys 20, anys 30, 40 del segle XX, que és una època que no moria, deixant de banda...
No ho diria mai
que
jo, també, que em diries aquest estil. Vull dir, no ho sembla. És veritat que a vegades sí. no, els prejudicis no ajuden, però no t'ho hagués dit mai.
Veus?
Totalment. I ets, com he dit, encara ets molt jove i tens molta carrera per endavant. I segur que tens molts plans en ment, però no sé Vale que ara comences això com a director, fa molt poquet que has començat, però què t'agradaria fer musicalment parlant en els propers anys?
Ostres, doncs,
com objectius com a músic.
Sincerament, objectiu no sé si puc dir que en tingui cap així de molt i molt clar. Jo crec que el que sí que puc dir és que m'agrada molt ser d'estauletes i que sempre doncs, tinc idees pendents, no? Per exemple, tinc moltes ganes de tocar el violoncel, que és un instrument que sempre m'ha encantat i mai no m'hi he posat. Instruments de cor d'altres també, amb els metalls doncs també és que m'agradaria ampliar coneixement, sobretot. A nivell instrumental em crida molt l'atenció, molt, moltíssim.
Pues això està bé i seguir aprenent.
Sí, sí,
I,
sí.
I ja per anar acabant, on us podrem veure també, tant a tu en solitari com a l'Orquestra Montgrins, properament, perquè la gent pugui venir a gaudir de la música també.
Val,
no sé si hi ha alguna data tancada
sí,
que es pugui...
Sí, bueno, sí, el que puc dir segur és que, diguéssim, o sigui, a Montgrins, a l'orquestra, el que és el ball, diguéssim que... diguéssim, es manté bastant el repertori d'un any per l'altre, bé ens entenguem, amb petits canvis, però el que és el concert es fa nou sencer cada any. I això vol dir arranjaments nous, adaptacions, idees temàtiques...
I nou espectacle per la gent que us vingui a veure, clar.
I això s'estrenarà el 17 d'abril, que és un diumenge, si no vaig mal d'allò, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
17 d'abril, ara t'ho dic
és el diumenge de
Setmana
Santa.
Sí, és Setmana Santa, és diumenge.
Sí, doncs allà és on s'estrenarà el concert de 2022, que és el que estem preparant ara des de...
Encara hi ha entrades, no?
I encara hi ha entrades, sí.
On has dit que era? Torno a dir que així...
Espai Ter, de Torroella de Montgrí, que és un auditori fantàstic.
I amb tu en solitari, algun lloc? O de moment deixem que comencis com a director a l'Orquestra Montgrins i ja...
I en solitari és que no sol anar mai en solitari.
No? No, anava a dir potser, clar, que els músics al final també esteu a tot arreu.
Sí, no, sí que quan hi ha concerts acompanyo dos o tres grups corals, uns de Figueres, uns de Castelló d'Empúries, uns de Palamós, la Coral de Progrés... Però així, diguéssim, en solitari i solitari, la veritat és que no, sempre m'agrada envoltar-me de més gent.
Doncs et veurem el 17 d'abril amb moltes ganes i estarem pendents de noves dates, perquè sou molt actius a les xarxes socials,
sí,
també.
Sí, vull dir que... això és seguríssim. Sí,
doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Les Veus de l'Empordà. Molta sort en aquesta nova etapa com a director i en els teus projectes, en els teus futurs projectes musicals.
Moltes gràcies, igualment.
I nosaltres ens escoltem la setmana que ve amb més Veus de l'Empordà.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Doncs poc temps més ens queda ja de Supermatí d'aquest dilluns. Com sempre, a la punt final ens el porta l'Albert Aparicio amb la previsió meteorològica.
Inici de setmana en temps majoritàriament assolellat, tot i el pas d'alguns intervals de núvols alts i mitjos que poden deixar un cel enteñinat o parcialment cobert. La temperatura anirà dels 7 graus de mínima als 20 de màxima i la propera matinada es poden formar núvols baixos o bancs de boira.
Doncs fins aquí aquest primer informatiu de la setmana. Encara tenim molts més per tu, evidentment, durant tots aquests propers dies. I abans de marxar, agrair, com sempre, a l'equip que fa possible el programa, amb en Martí Seguer, l'Alba Conillera, la Marc Oll, en Gerard Escaig, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Sergi Villena, l'Àlex Cordón, la Maria Alzina, la Paula Brines, la Paula Balcebre, l'Oriol Bernal, la Mariona Fernández, la Marina Saura, en fi, la Berta Aparicio i el Marc Vilà, i tota la Roger Rams i tota la redacció de Ràdio Capital. Ja ho saps, al migdia trobaràs el butlletí electrònic que reps en el teu correu electrònic si és que estàs ja subscrit en el nostre butlletí. Espero que ja ho estiguis perquè val molt la pena totes les notícies que t'arriben en el correu electrònic. I si no, al vespre, al nostre Instagram trobes doncs, també l'informatiu viral que fa la Marina Saura, perquè estiguis al dia de tot el que passa aquí a la teva comarca, al Baix Empordà, i sàpigues una mica el que està passant, que... Val la pena saber-ho. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara mateix amb l'Àlex Mata, que us porta, com sempre, la millor música del món, fins al punt de les dues. Després s'hi posarà en Gonzalo Castañeda fins a les 5 i un servidor, doncs, que farà el relleu fins a les 9 del vespre. A les 9, com sempre, l'Empordà Premium i després, el dilluns, el protagonista és la història amb el programa A les Portes de Troia. Fins aquí aquest supermatí de dilluns, que acabi d'anar molt i molt bé aquest primer dia de la setmana. Ens escoltem demà a partir de les 8 del matí, com sempre, aquí en el supermatí de Ràdio Capital. Espero que estiguis la mar de bé, que passis un gran dia. Que vagi bé, adeu!